La Núria Prenafeta i la seva cuina del talent. Molt bon dia, Núria.
Bon dia, Àlex.
Ara suposo que la gent que ens estigui seguint per la tele, no, per internet dirà New Look.
Sí. Ja toca, bé, de ja tant en tant, no? Canviar una mica.
Molt rebé. Eines per treballar les 5 disfuncions d'un equip de treball és el títol d'un curs que la Núria ha d'impartir el 20 i 21 de novembre a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra, un curs que, com bona part dels cursos que fa la Cambra, està subvencionat per Banc Sabadell d'Andorra, en el qual, com diem, es parla d'aquestes disfuncions d'un treball en equip, que ja li van dedicar, crec, un capítol sí. íntegre a parlar, des del punt de vista de la ciència empresarial, quins són les coses que caracteritzen més quan un equip no rutlla.
Exactament.
I recordo que ens vas explicar què eren. Que no hi hagués confiança entre els membres d'un equip,
sí.
punt número 1. Punt número 2, que hi hagués por a dir-se les coses, o sigui, que jo et digui, Núria, és que no, per aquí no vas bé, i que jo tingués por que aquí això generés una topada.
Sí, si no hi ha... conflicte, sí.
La por al conflicte, que en el fons deriva de la manca de confiança, entenc.
Exactament,
no?
Perquè sí, però si... això té forma, quan posem en estructura aquestes 5 característiques, són en forma de piràmide. La base és la confiança. Si no hi ha confiança, té un impacte en totes
pot
les altres.
Pot donar-se el següent. Sí. El següent seria la falta de compromís. O sigui, sí. no sentir-te concernit pel tema i...
Et compromets el mínim.
O sigui, no formes part de la, formes part de l'equip des del punt de vista formal, però no des del punt de vista del fons, no?
Això, Àlex, si em permets una metàfora, és com, s'implica s'implica igual el porc que la gallina, per exemple, en un esmorzar d'ous ferrats amb bacon? No s'implica igual, el porc s'implica molt més, no? És una metàfora, evidentment, és deixar una part de la carn.
Un esmorzar d'ous ferrats amb bacon, home, sí. estaríem bastant al par, no? Una mica.
Clar, però la gallina, els ous, no? És una cosa externa a ella.
Ah, d'acord.
Sí? El porc s'hi deixa la pell, per entendre'ns.
Ha de deixar la vida. Val, val, val. Això a falta de compromís. Evitar responsabilitats, o sigui, allò que vam dir, vam simbolitzar que obro el paraigues i jo no, això no ha sigut problema meu, això és dels altres, no? Cau la pluja i pels altres. I la última, la manca d'atenció en els resultats, dels quals, evidentment, es poden derivar moltes lectures, molts aprenentatges.
Sí.
En aquest cas, no s'ha de fer un curs per identificar aquests problemes, sinó, sobretot, al contrari, per trobar eines per solucionar-los, no?
Sí, és
I és el que intentareu explicar.
Efectivament, i és cert que primer s'ha de poder detectar que hi ha aquestes situacions, perquè és molt difícil l'equip que està en un nivell de confiança 10, que té el nivell de conflicte ideal que vam dir, que és el conflicte productiu, que és no només jo no dic el que penso perquè va, no em faran cas, perquè al final sempre es fa el que diu el jefe, etc. O, al revés, els conflictes que s'esgarraparien els uns als altres, traurien els ulls. No? Llavors no és ni el conflicte destructiu ni l'absència total de confiança que ens porta a una harmonia artificial. Sí, sí, sembla que aparentment hi ha bon clima, però si mirem per davall del que no es veu, ui, allí hi ha marro, hi ha mar de fons.
Evidentment que sí. Un curs, com deien, que s'estructurarà a 2 dies, sessions de matí i tarda, adreçat sobretot a càrrecs directius, caps d'àrea, responsables de negoci, gent del món de l'empresa que tingui un o més equips al seu càrrec, i sobretot aquella gent que detecti que hi ha coses que no estan rutllant precisament en aquestes feines, no? El que es vol és, evidentment, identificar aquestes 5 àrees clau que impacten en els resultats i, sobretot, com diem, posar fil a l'agulla. Quan un detecta, precisament, que en un dels seus equips que té per sota o a la mateixa...
mateix nivell.
Al mateix nivell que tu hi ha algú que grinyola, és fàcil posar-hi remei o depèn de quin sigui la disfunció és més fàcil que una altra? Perquè, clar, generar confiança és una cosa que vol temps, entenc, no? Per exemple.
Sí, sí, vol temps. I llavors, primer, és interessant poder detectar a quin nivell estem. Una de les coses que jo faig quan intervinc en una empresa i en un curs igual és passar una mena de qüestionari. En un curs, evidentment, no és un equip real. Si hi ha allí un grup de 12 persones o 15 o les que siguin, s'acaben de conèixer probablement aquell mateix dia. Llavors, és un equip artificial que durarà dos dies, en aquest cas.
Confiança entre ells i s'acaben de conèixer poca, no?
Ara, sí que es pot fer el qüestionari tenint en compte, pensant-ho amb el teu propi equip real laboral. No? Llavors es pot respondre i llavors es veu, d'alguna manera... I quan es fa en un equip de veritat, es fa en tots els membres i llavors es veu com ens puntuem nosaltres a nosaltres mateixos en relació a cada un dels ítems. I llavors és interessant perquè primer pots tenir una valoració teòrica que la fas a nivell mental. Però, i l'interessant d'aquest curs és que no només és un curs teòric, que també, sinó que sobretot és vivencial. I a més és divertit, perquè és un aprenentatge a través de la gamificació, bueno, hauríem de dir gamificació de game, no? És a dir, a través del joc experimentem un joc que el vivim sense passar pel filtre dels pensaments i a partir d'allí se n'extreu, es fa un debrief, és què ha passat i una sèrie de preguntes que llavors, ostres, t'adones que sí, sí, tot allò que havíem dit que teòricament ho faríem segons un model, quan ens posem a fer una feina concreta, que pot ser un joc, que sé jo, un joc de que hi ha un joc, no?, que els dono diferents cordes, diferents equips, i ells han de fer la corda més llarga. Doncs llavors s'han de posar a la pell d'un equip que té una alta productivitat. Com ho farien, però una baixa positivitat, és a dir, que, diguéssim, van molt per feina, però que hi hagi bon rotllo és molt secundari, o que hi hagi treball en equip. No? Llavors es posen en aquell rol i com actuen des d'allí, llavors es pot veure el resultat.
Hi ha una frase que segur que l'has sentit més d'una vegada, diu, jo aquí vinc a treballar i no vinc a fer amics.
Sí, 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 i hi ha moltes creences d'aquest tipus, que són creences individuals i creences col·lectives, també en parlem d'això, que darrere dels comportaments sempre hi ha unes creences. Llavors, clar, es tracta de veure no només els comportaments, que és el que aflore, no només models d'actuació, que és el que en cursos tradicionals s'ensenya, sinó viure i experimentar. Primer, com em comporto jo de manera automàtica, de manera natural. Després veure quines són les creences que hi ha al darrere d'aquests comportaments que fan, com tu dius, no? Jo no vinc a fer amics. Ara, quin impacte té en els altres que tu no vinguis a fer amics o en tu mateix? Seràs un bon col·laborador o seràs una persona molt individualista? És veritat que hi ha perfils de feina on el jo no vinc a fer amics i vinc a complir un horari pot ser perfecte, doncs no sé, en una
però
feina...
Però això dificulta, o sigui, aquesta actitud un temps que dificulta la feina en equip. I estem dient de fer amics, que potser tampoc estem utilitzant l'expressió més correcta, però empatitzar, no, no, jo vinc aquí a fer el que em diuen i si he de col·laborar amb nosaltres col·laboro, però fins aquí. Sí. Tu creus que això dificulta precisament el treball d'equip?
Pot dificultar-ho, perquè clar, llavors els objectius són meus, són individuals. Clar. Llavors a mi que tu et vagi bé, Àlex, m'és igual. Yeah. O sigui, mentre, o sigui, a més, a l'empresa on jo treballo hi ha un variable, una part de sou o de reconeixement variable, una possibilitat d'ascendir, si jo tinc tants resultats, a mi que els tinguis tu, m'és igual. I és perdre de vista que tots formem part del mateix vaixell i remem cap a una mateixa direcció. Llavors, és com el bàsquet, no? Si no juguem tots al mateix joc i tenim la mateixa estratègia, perquè el que busquem és guanyar el partit o guanyar la lliga o el que sigui, o el títol, entre tots. No jo el sé el que més anote.
Mira, és d'allò que algun dia vaig dir, posar el jo al servei del nosaltres.
Sí, efectivament.
Diuen que amb les empreses, tu tens infinita més experiència que jo, però et diuen que un dels departaments on hi ha més competitivitat és el departament comercial.
Sí.
Per què? Perquè vinculen molt cop aquests bonus, aquestes primes, precisament a facturacions, a compres, a reserves, a factures, etc. No? I es pot objectivar molt fàcilment aquesta feina i la productivitat. Amb un departament que jo conec i que tenia aquesta històrica tradició d'evidentment donar un complement de sou en aquell que més facturés, i a més això estava ja, ho coneixia tothom, estava en una gradació i tal, hi havia com allò de l'empleador del mes, saps? Perquè tenia un bonus, un percentatge, tal, tal, tal. Va arribar un moment que van canviar la persona que estava al capdavant, va entrar una persona nova, amb idees noves, i va dir, saps què? Diu, o tots o ningú. Uh-huh. O sigui, o tots guanyem el bonus o no el guanya ningú. Va canviar la dinàmica d'una dinàmica, com dius tu, més egocèntrica o egoista o individualista a una feina en equip bestial, perquè a mi m'interessava que tu ho venguessis.
És
perquè
que, clar,
si jo venia i tu no venies, jo no cobrava el bons.
Exacte, i això també és una de les parts d'aquesta piràmide, que seria la 4, primer és confiança, conflicte, compromís, responsabilitat és justament aquesta que tu estàs dient, perquè clar, jo també em responsabilitzo, si jo m'adono que tu o un altre company no està fent els processos per obtenir els resultats de manera adequada, a mi m'interessa que millori.
Clar,
per tant, m'implicaré en la seva millora. No només serà el líder de l'equip, el cap, el que li dirà, escolta, noi, que no estàs complint els objectius com era tradicionalment, no? En els bonus individuals, sinó que ja és, tots volem, i per això ens reunim de manera adequada i tenim una sèrie d'acords.
Aquell barri t'està costant molt de col·locar producte, per dir, algun comercial d'una empresa que venguin productes, t'està costant molt. A veure, anem a parlar-ne. Què podem fer per donar-te un cop de mà? Mira, doncs jo, amb aquest, que és un os, per vendre-li, escolta, quan vaig fer això, doncs em va anar de cine, saps? Es crea aquesta dinàmica, llavors.
I això és clau. No només en l'obtenció de resultats, que és la part de dalt de tot de la piràmide, que és el que qualsevol empresa necessiti obtenir per continuar pervivint en el futur, no? Sinó que és el que fa que les persones se sentin a gust treballant juntes, que la motivació continuï sent alta, és compartim problemes que pugui tenir jo, els exposo perquè m'ajudeu a resoldre'ls. I després, el best practice...
Laborals.
Sí, sí, el best practice que es diu, no? Que són les millors pràctiques. Ostres, he tingut un cas d'èxit, he resolt un tema amb un client molt complicat i ho exposo aquí per si us pot servir. I llavors és, i això normalment ho recullen i ho posen en comú, perquè creem conjuntament. I ja no és, jo tinc el meu compartiment estanc, i és com una carrera, una carrera d'atletisme en què jo vull quedar primer. No, no, és que això és una carrera de relleus.
Sí, sí.
I és una carrera de relleus i guanyem tots.
És l'equip.
Sí, és el 4x400, no ho dic bé?
Uh-huh.
Okay. O 4%, sí. Mm. Llavors seria això. Anem aquí. Si jo el que vaig és a fer els 100 metres llisos o el 1.500 o el 400, sóc jo que guanyo només. Uh-huh. Llavors, clar, som un equip i la idea és com poder-te adonar de com estàs treballant en equip, perquè, clar, tenim moltes vegades la mentalitat tradicional del treballar en equip. Sí, fem una reunió setmanal, una reunió cada 15 dies, sí, però la meva feina és aquesta. I està enmarcada, molt ben enmarcada. I, clar, això, i llavors a mi no sé massa ni què fa el del costat. Home, ara es treballa cada cop més en xarxa per aquesta doble intenció, obtenir millors resultats econòmics i empresarials i també per obtenir millor satisfacció personal. La satisfacció personal l'obtens quan les relacions amb les persones és fluïda, és agradable. I això no té a veure amb la simpatia, no hem de ser una festa contínua de jajaja.
No, però anar a treballar no ha de ser un anunci, no ha de ser un esforç.
Ha de ser, i a vegades és un esforç. Jo a vegades treballo en projectes d'empreses molt grans que, o sigui, és que treballen 12-14 hores al dia, no? Que a vegades dius, estan al límit gairebé de la salut. Ara, tenen un nivell de motivació i creuen en la feina que fan d'una manera absolutament exemplar. I justament treballen, són equips d'alt rendiment, ja ho són, i tot i ser equips d'alt rendiment, sempre estan pensant què necessitem fer més per poder millorar. Llavors es treballa en la relació. Llavors aquest curs una mica pretén això, no? Posar sobre la taula com estan sent les nostres relacions i l'orientació als resultats com a equip o com a empresa. I això serveix tant, no només per, empreses tipus bancs, empreses de serveis, tecnològiques, sinó per una simple botiga que tenen dependents. Clar, com estan relacionant-se entre tots? Com sap el propietari d'aquella botiga quines són les expectatives? Si s'estan, hi ha realment un nivell de confiança? Si poden expressar el que pensen, les seues inquietuds, si comparteixen tècniques de com abordar determinades situacions amb clients o com tenir la botiga o el negoci organitzat. És a dir, això es fa o no es fa? O allí cadascú fa el seu horari de les 8 hores o les que siguin.
És molt fàcil entendre-ho si tu poses una empresa tipus amb un producte, no? Jo a vegades he posat l'exemple aquí amb companys de coses de magdalenes. Sí, jo sóc com la vella Yasso aquella, no? Jo faig magdalenes. Què trobem allà? La gent que les fa, que les manufactura, el que les ven, el que les distribueix, el que decideix la campanya de publicitat que cal fer per col·locar-les aquí, el que mira mercats exteriors. Vull dir, hi ha com una empresa tipus, que és un plantejament molt simple. Ara suposo que la nova tipologia empresarial deu canviar molt, però vull dir, aquest seria un esquema molt bàsic. O sigui, si el que les ven, o sigui, el comercial, que va en els diferents punts de venda i que intenta col·locar o cobra nous mercats i tal i qual, aconsegueix molts contractes, però resulta que el que les distribueix malament, no servirà de res que aquest hagi fet bé la feina.
Sí.
Aquí és on es veu la transversalitat.
Sí.
No? Perquè aquest acabarà fart i dirà, sí, sí, el producte teu m'agrada molt, però si no me'l serveixes quan jo vull, ja no em serveix de res. Per tant, deixaré, o sigui, una mala feina de l'últim extrem de la cadena dificulta la del primer, que l'ha fet fantàstic, perquè ha col·locat un 50% més de producte. Però cert, pa per avui, fan per demà.
Cert, I això és molt important, això és la cadena de valor. Com és de llarga la cadena de valor d'un servei o producte? Normalment de determinats productes, sobretot, en què hi ha una producció, hi ha una investigació, hi ha un desenvolupament de producte, hi ha doncs, la producció en si, mm-hmm, la comercialització i la distribució. I després segurament hi ha un retorn de satisfacció del client, etc. Clar, quan com més llarga és la cadena, més coordinació hi ha d'haver entre els diferents equips. No? Jo crec que ho he comentat aquí alguna vegada, treballo bastant amb el sector farmacèutic, que és del tipus de negoci que tenen una cadena de valor més llarga, perquè a mi més de poden estar 10 anys per desenvolupar una molècula i que acabi aprovant l'FDA, que és l'Agència Americana del Medicament, etc. Llavors, clar, és tan llarg el procés i després hi ha d'haver tantes interaccions entre administracions públiques, els metges que són els clients, però els clients finals són els pacients, no? També clar, hi ha les farmàcies, és a dir, hi ha tanta gent implicada i tants organismes interns que realment, o realment són equips d'alt rendiment o aquí la competència se't menja.
Sí, sí, corresponsables, no? Com diem.
Sí, llavors és veritat que són molt orientats al producte que ofereixen al final, però si no es treballa molt bé la interrelació entre les persones i tenir-les altament motivades i altament implicades en tots aquests processos, realment es perdria. I això també és extrapolable, és veritat que això és, si tu vols, multinacionals farmacèutiques, però això, com et deia, qualsevol petit negoci on hi ha un petit equip de persones, quantes vegades ha passat que aquí a Andorra, aquí al país, s'obre un bar, un petit restaurant, que a vegades és familiar, i acaben tancant al cap de poc temps, o una botiga, i a vegades què està passant, no? Pot ser que no s'hagi fet bé una anàlisi de mercat de la necessitat o de l'oportunitat, però moltes vegades l'impacte que té sobre el client, el servei o justament el tracte amb les persones, això es descuida, i moltes vegades es té més en compte el tipus de cuina que faràs en un restaurant o el tipus de coses que vendràs en un negoci, i s'orienta cap aquí com si això fos la finalitat. I ja ho hem comentat altres vegades també, el client busca experiència. En aquesta etapa de la nostra història, de la humanitat, busquem experiències positives. Hi ha molta gent que fa el que tu fas, el servei que dones o el producte que vens.
T'has de distingir d'alguna manera.
Quina és la part diferencial? El servei. Si les persones que estan atenent al públic no ofereixen aquesta experiència, llavors això és la part final, seria el resultat. Però oferir aquesta experiència, com han de treballar les persones entre elles, com s'han de sentir, com s'han de comprometre les unes amb les altres, quin ha de ser el nivell de confiança per poder posar sobre la taula allò que no està funcionant o com jo m'estic sentint de regular o de malament, no? Per poder resoldre i també per dir, ostres, mira, això és el que ens està anant molt bé, prenem consciència dels nostres èxits per continuar millorant, és a dir, i tot això era l'objectiu d'aquest curs, no només pensant en empreses grans o empreses de serveis especialitzats, sinó precisament aquí hi ha molt petit comerç a Andorra i a vegades s'observa, no? Hi ha llocs que t'atenen molt bé i d'altres que és tot el contrari. Llavors, què està passant en hotels, per exemple, és bastant freqüent veure gent que fa la sensació com que treballen per un sou, però no per passió, no perquè els agradi, i potser és així. Llavors, si contractes persones que potser no és el somni de la seva vida fer aquella feina que fan, a vegades és veritat que has d'agafar la feina que trobes, no la que t'agrada. Què penses fer tu com a responsable perquè aquestes persones, tot i venint doncs a treballar per tenir una feina i ja està, puguin sentir-se el màxim de gust possible i donin el millor servei als clients? Si no, pots tenir una gran despesa en instal·lacions, sí, en comprar productes, matèries primeres, mobiliari, el que sigui, i en personal, i allò no acaba de funcionar i no s'adonen que avui la major part del pes és treballar amb els equips i no només amb persones individuals, sinó la cohesió entre els equips i el suport que es donen entre ells. I una part molt important també és com el responsable d'aquest equip, el líder, el jefe, per utilitzar la paraula tradicional, de la persona més autocràtica, està sent exemple. Està sent exemple. Això es veu en cursos o en intervencions de coaching d'equips en empreses. Moltes vegades és el líder el que està i no és conscient que no està sent exemple.
Clar.
Moltes vegades. Llavors és molt important també aquest nivell d'autoconsciència, no? Dir, un moment, quin impacte estic tenint jo en el meu equip, tant en positiu com què necessiten de mi, que potser no els estic donant encara. I em pregunto si hi ha moltes persones que tinguin negocis a Andorra que s'hagin fet aquesta pregunta. Quin és l'impacte que puc estar tenint jo en el meu equip de treballadors? Què necessiten de mi que sí els estic satisfent? I què necessiten de mi que encara no els estic satisfent? Perquè ja ho hem dit altres vegades. Un responsable d'equip està al servei de l'equip per fer que aquest funcioni el millor possible. No estan per obeir. Perquè si el que volem és obediència, segurament trobarem totes les disfuncions, que és un model de Patrick Lencioni, hi haurà falta de confiança, si jo el que es busque de mi és obediència, perquè he d'aportar idees, si seran refusades. O com a mínim aspiraré a que m'escoltin, i després dic, molt bé, noi, però el que farem és això que dic jo.
Evidentment, sí, sí, sí. És molt interessant. Si volen més informació del curs, poden clicar en el Facebook o en el Twitter del programa, on hem posat l'enllaç, on s'amplia moltíssim les temàtiques, el programa, les dades tècniques del curs, etc, etc. I si no, en el web de la cambra, pestanya formació, catàleg formacions, i ja veuran que ràpid els hi surt aquesta d'eines per treballar en les 5 disfuncions d'un equip de treball. Molt rebé, ens queda pendent una cosa que ens vam comprometre i que l'hem ajornada, però que l'hem de tractar. En una de les últimes visites de la Núria ens va parlar dels quatre geners de l'apocalipsis, que eren les toxines de la comunicació, però va dir que existien antídots per a aquestes toxines. Per tant, haurem de parlar d'aquests antídots de les toxines de la comunicació.
Pròxim dimarts.
Molt rebé, que vagi molt bé, Núria. Merci.
Gràcies, fins aviat.